Bon dia de nou, ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres, un programa més del nou Trasbarrat.
Aquest programa cultural i literari de Ràdio Falset us arriba amb un nou format i amb noves seccions.
Avui és el segon programa de l'any i esperem que la renovació iniciada del programa passat us hagi plegut.
Ja sabeu que ens podeu escoltar cada mes a la sintonia de Ràdio Falset dins del programa La Finestra, que nosaltres l'obrim i traiem el cap per portar-vos moltes coses.
No obstant, abans de començar, us recordem que tenim una adreça electrònica que està oberta a tots vosaltres i a la qual us podeu dirigir per enviar els vostres suggeriments, opinions i qualsevol mena de cosa que ens vulgueu comentar.
Doncs no espereu més. Envieu-nos els suggeriments i opinions i tot allò que vulgueu dir-nos a l'adreça electrònica següent: tv@radiofalset.net o bé el telèfon 977-831-135. I aquesta vegada esperem de veritat les vostres opinions d'aquest nou programa.
Ara sí, ja sense més preàmbuls, comença el sumari dels continguts que us hem preparat avui. Aquí van.
Començarem amb notícies curioses que abarquen diferents àmbits de la cultura, de la literatura i d'altres camps de la vida.
Seguirem amb un mini recull de premis i concursos, als quals vosaltres podeu participar.
Tenim un peculiar i personal aparador virtual per saber més sobre un tema d'actualitat. Avui parlarem de l'islamisme a l'estat espanyol.
I acabarem, com sempre, ho hem fet, amb la llista dels llibres més venuts el darrer mes a les principals llibreries de Catalunya. I comencem ja amb les notícies, si us sembla. La primera parla de José Saramago i la seva poesia cantada. De tant en tant es graven joies rares, com és aquest cas En esta esquina del tiempo, que és com se titula aquest CD, que en Luis Pastor canta 14 poemes del Premi Nobel de Literatura al José Saramago, una doble versió castellana i portuguesa. Un projecte atrevit, espontani i sincer després d'una trobada a Lanzarote. Això ho va explicar la Lourdes Guerra, que és la dona de Luis Pastor. El llibre conté també, el llibret del CD conté també pintures de Javier Fernández. És una joia que val la pena tenir.
El genial novel·lista francès Julio Verne va deixar en la seva obra molts exemples de la seva capacitat per avançar el futur. Aquests són alguns objectes citats en els seus textos. A Rebur, en El Conquistador, el protagonista pilota l'Albatros, una aeronau que recorda els actuals helicòpters. Un aparell similar al fax apareix a París en el segle XX, un llibre especialment profètic, doncs alguns han vist fins i tot referències a l'actual internet. En el denominat fulgurador roig enfront de la bandera, un arma temible de gran poder destructiu sembla ser una bomba atòmica.
I parlant de Jules Verne i França, doncs no podem deixar París sense passar per París. I en aquest cas del Centre Pompidou, que com sabeu és un museu atípic. Ja fa 30 anys que el Centre d'Art Modern i Contemporani Georges Pompidou, que també es coneix amb el nom d'El Bujur, va obrir les seves portes un edifici que va revolucionar l'academicisme regnant als anys 70. Porta el nom del president Georges Pompidou, que el va fer construir. Lamentablement no el va veure acabat perquè va morir 2 anys i mig abans d'inaugurar-la. El seu successor, Giscard d'Estaing, va ser encarregat d'inaugurar la refineria, com algú va batejar el museu, que té la col·lecció d'art modern i contemporani més gran de tota Europa. La seva construcció va ser molt polèmica i es va alçar multitud de veus en contra del seu disseny, obra de Renzo Piano i de Richard Rogers, entre ells la d'un bon nombre d'arquitectes. Alegaven que la seva estructura modernista, amb gegantins tubs i colors, així com la façana transparent, atacaven l'harmonia arquitectònica parisenca. Avui, no obstant, alguns joves el veuen antiquat. El que ningú dubta és que ja s'ha convertit en un símbol més de París. Penseu que aquest antimuseu, com es va dir en el seu dia, rep prop de 6 milions de visitants anuals, molts dels quals són assidus a la seva gran biblioteca. De fet, el Museu Georges Pompidou, el Centre de Pompidou, és una de les construccions més visitades de França.
Agustí, te'n recordes d'aquella sèrie que es deia Fama?
Sí, tant.
Doncs estava gravada no en un estudi, sinó que a Manhattan. Estava gravada a darrere del Lincoln Center, on s'aixeca l'Escola Superior de Música i Art Dramàtica, on la professora, Lydia Grant, recordava als seus alumnes el que era aconseguir la fama. I no només es van formar els alumnes com l'Leroy o el Bruno Martelli, sinó que per les seves aules hi van passar estudiants il·lustres, com Brody o Jennifer Aniston.
I sense deixar l'art, si ens permeteu, doncs avui parlarem també dels toros, uns toros que simbolitzen moltes coses, però que també algú ha convertit en art. L'any passat, en ocasió dels 50 anys del Toro d'Osborne, un grup d'artistes, dissenyadors de moda i cuiners van acceptar l'encàrrec de reinterpretar aquesta cèbre icona realitzada per Manolo Prieto l'any 56 i declarada des de 1997 Patrimoni Nacional. Ho feien amb un model petit a escala i per col·laborar amb l'organització Sarah Howard String, Comparteix la nostra força, que lluita contra la infam infantil. I la resposta va ser entusiasta. La mostra es diu Art Bull for Charity i reuneix, entre altres, els treballs taurins d'Antonio Bandera, Sara Varas, Eugenia Silva, Ferran Adrià, Pedro Subijana, Agata Ruiz de la Padra, Víctor Iluquino i Sergi Arola, entre d'altres. Perdó, des de l'octubre, l'exposició ha recorregut Nova York, Dallas, Chicago, Washington, San Francisco i Los Angeles, i del 22 al 25 de febrer estarà al Southwich Wine and Food, al Festival de Miami. Allà, la manada, és a dir, els toros aquests, se subestaran per internet i el 100% dels beneficis assistiran a l'organització que abans hem comentat.
Agustí, tu no mai has pensat, una vegada que estàs amb algun pesat que te'l vols treure de sobre, rebre una trucada?
Oh, i tant, això funciona a vegades.
Doncs aquest és un invent d'un programa d'ordinador. Serveis d'escaquets, es diu. El pesat de l'oficina es col·loca davant de l'ordinador d'una víctima potencial. Es disposa a fer-ho de la seva reputació fins que sona un mòbil. Ai, perdona, un moment. A l'altre costat del telèfon no contesta ningú. I tampoc fa falta. El monòleg telefònic s'acaba quan la visita incòmoda se'n va. I precisament és aquest l'objectiu de Ring 4 Freedom, un software ideat per escaquejar-se. Ja no s'ha de resar per rebre una trucada oportuna. Només s'ha de prema Ctrl-D i l'aplicació es pot instal·lar directament al PC o es pot accedir a un servei online que activa la trucada des de qualsevol dispositiu connectat a internet. S'han acabat els pesats. Ha arribat el moment del recull de premis. Aquí teniu les nostres ofertes per tal de poder participar-hi.
Bé, aquesta setmana en portem aquests 3 o 4, una mica diferents, si és possible, encara que dos siguin del mateix lloc. Un és el 13è Premi Vall d'Aura de novel·la Memorial Pere Caldés de Cerdanyola del Vallès. Podem optar aquest premi als autors que presentin novel·les originals i inèdites. L'extensió ha de ser entre 80 i 140 fulls de DIN A4, i els treballs s'han de presentar per quintuplicat i megrafiats a dur espai i persona a la cara. Això ho teniu temps fins al dia 23 de febrer, per tant, teniu justet una setmaneta, i el veredicte i lliurament dels premis es farà el dia 20 d'abril de 2007 a la Universitat Autònoma de Barcelona. La dotació econòmica són 4.000 euros i la publicació de l'obra guanyadora pel Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma.
12è Premi de Poesia Miquel Martí i Pol. La modalitat és poesia, convoca l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona, i el resum de les bases: podran optar aquest premi els poetes que presentin obres originals i inèdites de poesia en un tema lliure. Els autors poden presentar més d'una obra. L'extensió habitual d'un llibre de poesia és a partir d'uns 400 versos. El termini de presentació de treballs és el 23 de febrer del 2007 i el lliurament de premis el 20 d'abril del 2007 a la Universitat Autònoma de Barcelona, i la dotació, 1.000 euros.
I sense deixar aquesta vegada les universitats, ara us parlarem del 13è Premi Rafael Ferrer de Narrativa Curta. La convocatòria d'aquest premi convoca el Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya, i la convocatòria d'aquest premi surt publicada al DOC, i poden optar en aquestes persones que durant el curs 2006-2007 estiguin inscrites en centre i aules de formació de persones adultes d'arreu de Catalunya. Per tant, aquest premi va dirigir sobretot a aquelles persones que estan matriculades, com dèiem, en una aula o centre de formació d'adults. hi ha dues modalitats. Per a persones inscrites en els ensenyaments inicials i bàsics, d'ensenyaments de llengua catalana, o sigui, de formació instrumental de formació de persones adultes, i una altra modalitat de per a persones inscrites en el cicle d'educació secundària en els cursos de preparació de proves d'accés a cicles formatius i a la universitat i altres activitats formatives de persones adultes. L'extensió ha de ser entre de 2 a 10 fulls de DIN A4 i s'han de presentar en suport paper i una còpia en disquets de 3 polzades i mig. El termini de presentació d'aquests treballs s'acaba el 28 de febrer i el veredicte es farà públic abans de finalitzar el curs 2006-2007. Hi ha tres premis, per entendre'ns, la modalitat A, 1.000 euros i dos exercicis de 300 cadascun, i la modalitat B, 1.000 euros també, i també dos exercicis de 300 euros cadascun. Per tant, animeu-vos, alumnes d'ensenyaments d'adults.
Nové premi, Rosina Ribalta. Ajuts a la creació i a la investigació. Ho convoca la Fundació Epson Ibèrica i les bases són les següents. Aquests premis estan adreçats a projectes de tesis doctorals en l'àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Els projectes poden trobar-se en qualsevol fase de desenvolupament sempre que estiguin inscrits en un programa de doctorat i les tesis no hagin estat llegides. Poden optar totes les persones que estiguin matriculades en un programa de doctorat de qualsevol universitat espanyola o portuguesa. El termini de presentació és el 26 de febrer i els premis es donaran a finals del mes de maig. El primer premi són 12.000 euros, el segon 6.000 euros. Ara ja estem a mig programa i fem un altre tom i ens dirigim al nou aparador per aconsellar-vos la lectura d'alguns llibres relacionats amb el tema.
Bé, aquesta setmana resulta que dijous passat va començar el judici sobre els atemptats de l'11 de març i es confia que projecti llum sobre els fets que van tenir lloc aquell dia tan fatídic del març de 2004, que donin respostes a les moltes preguntes que susciten. Abans ho han intentat les desenes de llibres sobre el tema publicats des d'aleshores, que es mouen en dues direccions. Un són sentits homenatges als qui van morir, semblances d'alguns dels protagonistes i recuperacions periodístiques molt enganxades a l'actualitat sense la profunditat suficient perquè 3 anys després persisteixi el seu interès. Mentre que altres, a més de construir els esdeveniments, alguns amb dades desconegudes fins al moment, intenten explicar les raons i les causes de la massacre i examinen el comportament del govern i de l'oposició els dies posteriors i les seves conseqüències en la ciutadania. Per això avui es presentem aquest aparador per entendre millor el que passa, el que va passar i sobretot el que passa.
Yasmina Kadra, escriptor i exmilitar argelià, dona a la novel·la El atentado claus poc conegudes sobre el terrorisme des de l'òptica musulmana.
El següent llibre que us presentem se titula Pásalo, los cuatro días de marzo que cambiaron un país. És una radiografia d'uns dies frenètics. El Carlos Cué reconstrueix en aquest llibre, que ha editat Península, les frenètiques jornades després de l'atemptat a les eleccions del 14 de març.
A la novel·la La piedra en el corazón, Luis Mateo Diez parla del patiment d'una família en un Madrid sacsejat per l'atemptat.
I si voleu buscar rerefons psicològics, doncs el John Horgan és autor d'un llibre que es diu La psicologia del terrorisme, que ha editat Hedisa. Indaga en les raons psicològiques que porten alguns a fer-se arma letal al servei del fundamentalisme, de qualsevol fundamentalisme, vaja.
José María Irujo denuncia en l'agujero Espanya invadida per la yihad, la passivitat dels cossos de seguretat obsessionats per ETA més que per els islamistes.
I l'últim llibre d'aquest aparador tan peculiar o tan concret es parla de les reaccions dels mitjans d'audiovisual, d'informatius. Els atemptats van marcar una fita en la història del periodisme en espanyol. En el llibre Cobertura informativa de l'11M, l'editorial EUNASA, analitza amb diversos autors alguns la reacció que van tenir tots els mitjans de comunicació davant d'aquest gravíssim fet. I qui diu que les paraules són innocents? A vegades no. A vegades, segons la lectura que en fem d'unes o altres paraules, tenen un o altre significat. Avui us en farem una petita mostra a través de dos petits articles que hem trobat interessants per veure aquest valor de les paraules.
L'ús de les paraules no ha estat mai innocent. En el nostre record, la manipulació començava en el franquisme, quan els obrers eren anomenats productors, i les vagues, aleshores il·legals, uns simples conflictes col·lectius. Després, el llenguatge políticament correcte s'ha apoderat de les plomes i un cànon oficiós però d'una rotunda eficàcia ens dicta a cada moment com s'han de dir les coses. L'últim cas? Doncs els dels joves que van intentar escapçar l'anomenat drac del Parc Güell de Barcelona, que en realitat és una modesta salamandra. Cada mitjà els anomena d'una manera diferent. Eren uns vàndals, per d'altres eren uns brètols, però vet aquí que per altres mitjans que prenen l'expressió de la mateixa policia eren uns joves d'estètica punt. O molta atenció, simplement uns nois antisistema.
I també continuen amb aquest valor de les paraules. Per exemple, la Joanie Espinàs comenta, diu, si demanéssim a qualsevol persona que expliqui què vol dir inconformista, per donar una resposta ben exacta, potser aniria a consultar un diccionari. Perquè jo penso que tothom té un diccionari a casa seva, però potser també és una deformació professional. I es trobaria amb sorpresa que inconformista no hi apareix. Almenys no apareix en els que jo tinc, ni en català, ni en castellà, ni en francès. Segurament la raó d'aquesta absència és que els autors dels diccionaris es consideren prou intel·ligents per anar a buscar conformista, que vol dir qui es resigna o s'adapta a les circumstàncies. L'inconformista, doncs, seria qui no està d'acord, qui es rebel·la contra això. L'inconformisme només és molt sovint una manifestació de principis, una actitud mental o ètica que no es tradueix en la pràctica. Poques vegades es converteix en revolució. Ser inconformista acostuma a tenir crèdit, i és natural, perquè en aquest món hi ha moltes coses que s'han de canviar. Però també és cert que hi ha qui s'atribueix la condició de ser inconformista perquè queda bé, i ho és en un aspecte molt particular, mentre que en temes de molta més importància és d'un conservadorisme total. L'inconformisme no és exclusiu dels intel·lectuals, ni d'alguns joves amb inquietuds, ni de predicadors morals. Hi ha uns inconformistes dels quals no es parla mai, dels rics. Un exemple molt representatiu d'això és el senyor Mong-ku. Aquest senyor és un coreà i l'autoritat màxima de Hyundai, la gran empresa que fabrica automòbils i que ha anat escalant llocs en la llista mundial de ventes de cotxes. Ara ja es pot dir el que ha fet, perquè ha estat condemnat a 3 anys de presó. Els motius? Haver manipulat la tresoreria del poderós grup amb la creació d'una caixa negra. Aquesta caixa negra va arribar a 90.000 milions de wons, o sigui, uns 74 milions d'euros.
Per què un home tan important va fer falsificacions comptables i malversació de fons? Per què era un inconformista? No es conformava amb el poder que tenia, ni amb els diners que guanyava. I ha aconseguit la corrupció dels polítics, assegurava més diners i més poder. Els inconformistes, doncs, no es troben només entre els joves preocupats per les injustícies socials, ni en els idealistes en qualsevol àmbit, ni tampoc és només una exclusiva de la joventut. Al senyor Mong-ku no li faltava gaire per tenir 70 anys. A poc a poc, i com qui no vol la cosa, arribem quasi al final del nostre espai.
I com cada setmana que tenim programa, l'acabem amb la lectura dels llibres més venuts durant el darrer mes a les principals llibreries de Catalunya.
Tenim dues llistes, una de ficció i l'altra de no ficció.
I si us sembla, començarem, com quasi sempre fem, per la llista de llibres de no ficció. I tenim, que en el lloc número 5 d'aquesta llista, precisament el llibre d'un escriptor que avui n'hem parlat també en aquest programa. Ell és el José Saramago, que és aquest Premi Nobel portuguès, que amb el seu llibre, que es diu Petites Memòries, doncs està en el lloc número 5 d'aquesta llista.
En el número 4, Última notícia de Jesús el Natzaré. És de Lluís Busquets i l'editorial és Proa.
En el lloc número 3 tenim un llibre d'un periodista que seria el periodista dels periodistes. És el llibre del Carles Sentís, que és una miqueta com una espècie de biografia del segle XX, que es diu Memòries d'un espectador.
En el segon lloc, L'engany, de Vicenç Villatoro, i l'editorial Ara Llibres.
I en el lloc número 1 tenim un llibre d'un personatge prou important, encara que ara últimament s'ha tornat també una mica mediàtic, que és el Sebastià Serrano, i el seu llibre, que és, val la pena llegir, que es diu Els secrets de la felicitat. Està en el lloc número 1 d'aquesta llista i fa 11 setmanes que està en aquesta llista també.
Doncs en el número 5 de ficció catalana, La petita història dels tractors en ucraïnès. És de Marina Leica i l'editorial Campana.
En el lloc número 4 tenim un llibre que és un best-seller, perquè el seu autor és autors de best-seller sempre. El John Le Carré és el seu autor i la cançó dels missioners és el títol d'aquesta novel·la que Edició 62 ha publicat.
En el número 3, Escolta la meva veu, de Susana Tamaro, i és de l'editorial Columna.
I en el lloc número 2 tenim un llibre que, si no hi ha res de nou, doncs farà, quasi aviat farà un any que està en aquesta llista, farà 49 setmanes, és a dir, quasi que fa un any que està en aquesta llista. Es diu L'Església del Mart, l'Alfons Falcón és el seu autor, i Passa Gener és l'editorial que ha publicat aquest llibre de tant èxit que està doncs arrasant i està traduït ja en moltíssims idiomes.
I en el número 1 també fa 22 setmanes que està a la llista, Si menges una llimona sense fer ganyotes, de Sergi Pàmies, i l'editorial Quaderns Crema. Fins aquí aquest nou programa de Trasbarrat.
Tanquem aquest finestró multidisciplinari, però continuem tenint la finestra ben oberta.
Per continuar, com sempre, amb l'esperit de servir als nostres oients.
Ens tornem a retrobar el mes que ve amb més coses que us anirem preparant per tal que les gaudiu en el pròxim programa.
Esperem que us hagi agradat aquest nou espai d'avui i ja sabeu si ens voleu ajudar a fer el programa.
Admetem suggeriments, aportacions de lectures per recomanar i altres coses que ens vulgueu comentar. I més després de la presentació d'aquest nou format del programa a través de l'adreça electrònica i del telèfon que us hem donat abans.
I que ara us repetirem per si no heu pogut agafar-les. tv@radiofalset.net i el telèfon 977-831-135.
Demà diumenge a partir de les 6 de la tarda ens podeu tornar a sentir amb la repetició d'aquest espai i el de la finestra.
O també el dimarts a partir de les 8 del vespre.
I ja sabeu que aquest programa el prepara, el comenta i el relata la Montse Mateos.
I l'Agustí Massip.
Hem tingut el control tècnic, l'instant amb l'ajuda del Jordi Borja, sense la qual això tampoc fora possible.
Gràcies per la vostra atenció i fins al mes que ve.
Ja sabeu, us esperarem i si no us escolteu, us trobarem a faltar.
Gràcies a tots.
Adéu-siau.